amb Marta Pardell.
El govern reclama al Ministeri de Sanitat que l'ús de mascaretes al transport públic deixi de ser obligatori per passar a ser una recomanació. N'ha donat les raons la portaveu Patrícia Plaja.
Fa setmanes que el govern demana que passi de ser l'ús de la mascareta en el transport públic una obligació a ser una recomanació, perquè una obligació que no pots fer-la complir té poc sentit. S'ha traslladat diverses vegades a la Comissió de Salut i esperem que més aviat que tard, sembla que ara sí, se'ns farà cas.
I és que el tema torna a ser sobre la taula en les negociacions entre Sanitat i les comunitats autònomes, just el dia abans que reuneixi la Comissió de Salut Pública. És dimarts 20 de setembre de 2022 i tenim més titulars. La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, retreu manca de lideratge al govern de la Generalitat, Sònia Kerr.
En declaracions a la xarxa, Marín ha analitzat el moment polític que es viu a Catalunya a 8 mesos per a les eleccions municipals i des del govern responen amb un reguitzell de mesures aprovades fins ara.
Creix el nombre de joves atesos per la Creu Roja que diuen patir soledat i ho fan per sobre del col·lectiu de la gent gran.
El primer informe de l'Observatori sobre Soledat No Volguda trenca estereotips pel que fa a l'edat i el sentiment. Ho explica l'encarregada de l'estudi, Anna Sabater.
Entre el grup de més edat, els indicadors de soledat són més baixos, també és més baixa la intensitat. En canvi, en el grup més jove, de 18 a 29 anys, són els que presenten uns pitjors indicadors.
9 detinguts en una operació dels Mossos d'Esquadra contra una banda relacionada amb un segrest, entre d'altres delictes.
Hi ha hagut escorcolls i detencions a Mataró, Llinars del Vallès, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Badalona.
Pel que fa a cultura, el Teatre Lliure porta l'experiència escènica a 12 localitats barcelonines amb el projecte pilot Perspectives.
Amb el suport de la Diputació de Barcelona, ciutats com Granollers o Vilafranca acolliran aquesta tardor els muntatges del Lliure, Franc o Síndrome de Gel, alhora que també activitats per a escoles, col·loquis o debats.
Pel que fa als esports, Tarragona esgota les entrades per veure la Lliga Catalana ACB de bàsquet. Eduard Cabré.
Avui es juguen les semifinals entre el Manresa i la Penya i l'altre que enfrontarà el Barça amb el Girona. Veure estrelles com Satoranski, Marc Gasol o el flamant campió d'Europa, Joel Parra, reclams de luxe avui a Tarragona.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Per fer-ho, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
A primeres hores del matí hem tingut el cel força ennuvolat, especialment zones de la Catalunya central, del prelitoral, també fins i tot en àrees costaneres del Camp de Tarragona o també al litoral de Barcelona, però en general s'ha anat trencant amb el pas de les hores, tot i que encara en algunes zones de Catalunya central, prelitoral, són abundants, compactes, però han d'anar minvant també durant les properes hores, de manera que en general, durant la tarda, ha de predominar el cel serè o poc ennuvolat, algun núvol baix residual que pugui quedar, però sobretot creixement de nuvolades, en aquest cas cap a la zona de la Pirineu i amb possibilitat d'algun ruixat aïllat al sector oriental de la serralada. També creixerà alguna nuvolada en punts del prelitoral cap al sud del territori amb una temperatura que avui es manté força semblant a la que teníem ahir, però puntualment queda una miqueta més curta a la màxima en àrees de la Catalunya central o del sector central també del prelitoral. I és tot, també ho deixem aquí des de l'Estudi Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores, per la previsió del temps. El control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i també a la coordinació. La Sònia Kerr passa en gairebé 4 minuts del punt de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern reclama al Ministeri de Sanitat que l'ús de mascaretes al transport públic deixi de ser obligatori per passar a ser una recomanació. És una petició que asseguren que ja fa setmanes que han fet a la Comissió de Salut Pública, que demà mateix es torna a reunir amb el tema sobre de la taula. Bon Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern català està a favor que no sigui obligatori dur la mascareta posada en el transport públic, tal com estudia el govern central. La portaveu Patrícia Plaja ha explicat que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, fa setmanes que demana que la mascareta passi a ser només una recomanació. Sobretot, ha dit Plaja, perquè costa molt fer complir la norma a tots els viatgers i també perquè la situació de la pandèmia ho permet.
I que és difícil poder fer-la complir per igual a la totalitat dels usuaris del transport públic, s'entén aquesta sensació de frustració. Per tant, des d'aquí el que traslladem és que el govern considera que quan es dona la situació la que es dona ara, sobretot i en primera instància tenint clar quina és la situació actual de les xifres de la pandèmia, ara per ara considerem que la millor de les opcions és que aquesta sigui una recomanació. Això no vol dir que d'aquí uns mesos o un temps sigui necessari tornar a passar l'obligatorietat de la mascareta en els transports públics o en d'altres espais. Ho hem dit sempre, això.
Així doncs, demà el conseller Argimon es mostrarà a favor de la mesura en el Consell Interterritorial de Salut.
Doncs volem saber ja si hi ha alguna reacció per part de l'executiu central, que avui ha celebrat Consell de Ministres, ha comparegut la ministra de Sanitat, Carolina Darias. Un consell, per cert, en què s'ha aprovat la rebaixa de l'IVA del gas del 21 al 5%. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs, com deies, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha comparegut després de la reunió de l'executiu per explicar l'aprovació d'un pla dotat amb més de 170 milions d'euros per millorar l'atenció primària a Espanya i ha reiterat que encara no han pres cap decisió i que serà el Consell Interterritorial de Salut el lloc on s'estudi la possibilitat de retirar la mascareta al transport públic. Darias, però, ha anat més enllà i ha assegurat que no han rebut cap proposta en aquest sentit per part dels experts.
A lo largo de toda la pandemia, digamos que las aportaciones de las personas expertas, tanto de la ponencia de vacunas como la de ponencia de alerta, ha sido fundamental y nos ha ido bien. Nos ha ido muy bien con los comentarios, las propuestas de las personas expertas. Y en esto hemos ido igual, en relación con las mascarillas, que ha actuado y actúa como elemento barrera, quizás uno de los elementos más asociados a la pandemia. También hemos ido siempre de las manos de las personas expertas. Por tanto, en estos momentos no hay ninguna propuesta de la ponencia de alerta en este sentido, y tan pronto llegue esta propuesta, en el caso que llegue, pues estaremos en condiciones de valorarlo.
Una Carolina Darias que sí que ha donat detalls del nou calendari de vacunació contra la Covid, que començarà, com ja s'havia anunciat, el dia 26 d'aquest mes de setembre a tot l'Estat i que arrencarà amb la gent de més de 80 anys i la població més vulnerable. Consell de Ministres, que també, com deia, s'ha aprovat la rebaixa de l'IVA del gas i també dels pèl·lets i de la llenya del 21 al 5%, una mesura que ha de servir per abaratir uns productes molt necessaris per escalfar-se durant l'hivern. Teresa Ribera és la ministra de Transició Ecològica.
Hemos adoptado un decreto ley en el que se recogen varias medidas. Las más importantes las enumero a continuación. En primer lugar, la reducción temporal del IVA que se repercute en las facturas del gas natural desde el 21 al 5%, que es el mínimo autorizado por la legislación comunitaria. Una reducción del IVA del 21 al 5% que aplica también a la compra de pellets, astillas y leña. Esta rebaja proporciona un ahorro para los consumidores importante de cara a la temporada de invierno.
Un decret aprovat que estarà en vigor fins al 31 de desembre, però que podria prorrogar-se si fos necessari.
Notícies en xarxa.
La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, retreu manca de lideratge al govern de la Generalitat i li atribueix, entre d'altres, els problemes de l'inici de curs escolar. Marín ha fet balanç del seu mandat a la xarxa i afirma que el pla d'actuació està executat en un 90%. També ha analitzat el moment polític que es viu a Catalunya quan falten només 8 mesos per a les pròximes eleccions municipals. Ens ho amplia Joan Ferrer.
Marín troba preocupant que molts alumnes de formació professional no hagin pogut començar el curs i demana al Departament d'Educació que faci la feina millor. La presidenta de la Diputació de Barcelona ha acusat el govern català de manca de planificació.
El govern està dividit, està distret, no està fent allò que ha de fer. No dic que no hi hagi algun conseller o consellera que vagin fent la seva tasca, però moltes vegades manca una direcció, un lideratge, una coordinació que necessita qualsevol govern. Per tant, crec que, parlava de l'educació, que per mi és un dels eixos i una de les polítiques més importants d'un país.
En vista dels propers pressupostos de la Generalitat, Marín desitja que vagin bé les negociacions al Parlament, però reclama que el PSC en sigui informat com a primera força a la cambra. L'alcaldessa de l'Hospitalet ha apuntat la possibilitat que s'hagin de fer modificacions i ha posat com a exemple el bon funcionament del Pacte de Socialistes i Junts per Catalunya a la Diputació de Barcelona.
I ja tenim resposta per part del govern a aquestes declaracions de Núria Marín. Des de l'executiu no comparteixen en absolut les crítiques.
La portaveu Patricia Plaja ha respost a la presidenta de la Diputació de Barcelona amb un seguit de mesures aprovades.
Vam començar l'any amb els pressupostos aprovats. Aquest any el calendari encara va més avançat. S'està impulsant una revolució en l'àmbit o en el sistema educatiu, amb la gratuïtat del P2, amb la rebaixa de les ràtios, amb aquest avançament del calendari escolar, que al mes d'octubre es posaria en funcionament aquesta energètica pública. S'ha aprovat el decret de renovables. S'han desencallat organismes que estaven bloquejats, com és, per exemple, el síndic o el Consell de Garanties Estatutàries. Per tant, no compartim en cap cas aquestes declaracions.
Pla ja ha fet aquestes declaracions a la compareixença posterior a la reunió del govern d'avui.
Creix el nombre de joves atesos per la Creu Roja que manifesten patir soledat i ho fan per sobre del col·lectiu de gent gran. El primer informe de l'Observatori sobre soledat no volguda trenca estereotips pel que fa a l'edat i també a la soledat. Així gairebé el 15% de joves que han trucat a la porta de la Creu Roja asseguren que senten soledat greu. Són el doble de la gent d'entre 66 i 79 anys que expressa el mateix sentiment. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Ser gran ja no és sinònim necessàriament de soledat. Aquesta circumstància, viscuda de manera no desitjada, s'estén també als joves. L'informe de la Creu Roja detecta que entre els seus usuaris, els joves entre 18 i 29 anys conformen el grup generacional que més soledat greu senten. Anna Sabater és l'encarregada de l'estudi.
Entre el grup de més edat, els indicadors de soledat són més baixos, també és més baixa la intensitat. En canvi, el grup més jove, de 18 a 29 anys, són els que presenten uns pitjors indicadors.
De l'estudi es desprèn a més una relació clara entre soledat i vulnerabilitat econòmica.
La pobresa ens porta a la soledat totalment.
Migrants irregulars, dones al capdavant de famílies monoparentals, malalts crònics i persones amb discapacitat i aturats són els col·lectius més vulnerables i també més sols. Malgrat tot, l'estudi de la Creu Roja explora canvis socials optimistes pel que fa a la percepció de la soledat. Una de cada tres persones menors de 65 anys s'imaginen vivint soles quan siguin grans. La majoria que no tenen por a fer-ho, les dones.
Ens referim ara a l'habitatge, ja que ha començat a caminar el nou pla estratègic per la regió metropolitana de Barcelona, que consta de 8 missions englobades en el compromís metropolità 2030. Avui s'ha presentat a Mollet una d'aquestes 8 missions dedicada a disminuir la càrrega financera de les famílies pel que fa a despeses d'habitatge i de subministraments essencials. Ràdio Mollet, Emma Balea.
L'actual problema de l'habitatge són els preus de compra i de lloguer que fan molt difícil que els joves s'emancipin. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisi, ha fet referència que a la ciutat hi ha un 10% de joves d'entre 25 i 34 anys que no es poden permetre emancipar-se.
Jo crec que la nostra obligació, i jo en aquest cas com a alcaldessa de Mollet, és fer tot el possible perquè la gent de Mollet pugui viure a Mollet i que si volen marxar fora sigui una opció voluntària.
Oriol Estela, coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, ha fet referència al repte d'abordar l'habitatge mitjançant col·laboracions público-privades.
La batalla no es guanya en cada un per la seva banda, per molt bones que siguin les intencions i per molt encertades que siguin les polítiques. Aquest és un problema, és un repte que s'ha d'abordar en conjunt, no? I aquest és un dels primers factors que treballem, no?
L'acte ha comptat amb la intervenció de Carla Galeote, madrina de la missió i influencer a TikTok. Galeote s'ha mostrat contenta que es compti amb el públic jove per tractar la problemàtica de l'habitatge.
I satisfacció del sindicat de llogateres per les sancions que la Generalitat ha imposat a grans propietaris que no han ofert un lloguer social a famílies vulnerables abans de desnonar-les. Això sí, el sindicat reclama al govern més recursos perquè la llei de l'habitatge es compleixi. Pere Sanz.
El sindicat de llogaters ha aplaudit que des d'habitatges s'hagi imposat una seixantena de multes a grans propietaris per saltar-se la llei, que els obliga a oferir un lloguer social abans de desnonar famílies vulnerables que no poden pagar el lloguer o la hipoteca. Ho ha dit en declaracions a la xarxa el portaveu d'aquesta organització, Enric Aragonès.
És una sanció elevada, estem parlant de 30.000 euros. El que és més important és sobretot que això estigui funcionant, que ara comenci a funcionar i ho facin més recursos que mai. Més recursos que mai ha tingut l'Agència Catalana de Consum destinada a l'habitatge. Per tant, cal esperar que aquestes sancions siguin prou elevades, sí, per desincentivar els grans propietaris de saltar-se.
El sindicat de llogaters demana a la Generalitat que impulsi més campanyes de sensibilització i augmenti els professionals destinats a vetllar perquè es compleixi la llei de l'habitatge.
El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transport, Xavier Flores, demana disculpes als usuaris de Rodalies en el segon dia laborable d'afectacions per les obres a les estacions de Sant Andreu Comtal i la Sagrera de Barcelona. Flores, en declaracions a la xarxa, també s'ha mostrat obert a fer canvis en el pla de transport alternatiu, si cal. Maite Polo.
El responsable de la xarxa ferroviària interpreta les reaccions de disgust dels usuaris com a previstes pel Ministeri i les emmarca dins d'un període d'adaptació. Xavier Flores ha explicat que els viatgers i viatgeres encara no coneixen totes les opcions que tenen a disposició i ha assegurat que, si cal, adaptaran els transports alternatius.
Hi ha un període d'adaptació i això és el que està passant. Jo demano disculpes per les molèsties que signifiquen aquestes obres i aquest pla alternatiu de transports que hem dissenyat, però també era una actuació absolutament necessària, imprescindible, inevitable. Ens vam comprometre sempre a fer el seguiment i en funció de com funcioni, doncs, evidentment, adaptar-nos i adequar aquest pla alternatiu de transport que hem dissenyat a les necessitats dins el que sigui possible.
Les obres de Renfe obliguen a modificar trajectes de les línies R2, R11 i R1 i duraran 3 mesos.
En relació a aquest tall de servei, des de TMB han explicat avui que la xarxa de metro pot absorbir la demanda dels usuaris afectats per les obres.
En el primer dia laborable d'afectació es va registrar un augment d'ocupació en hores punta d'entre el 60 i el 80%. Així mateix, les validacions a la xarxa de metro van pujar un 5% a l'estació de Sant Andreu.
Encara en clau de mobilitat, el 60% dels usuaris de patinet a Barcelona admet que circulen més ràpid del permès. Ho afirma el segon baròmetre de la mobilitat en vehicle de mobilitat personal, que analitza els hàbits dels conductors d'aquests vehicles i que ha fet el RAC.
Sí, el RAC ha observat més de 4.500 vehicles de mobilitat personal tant a la ciutat com al voltant i ha fet 800 enquestes. I d'aquestes conclou que a prop del 30% dels conductors fa servir la vorera malgrat no estar permès i 3 de cada 4 enquestats reconeixen que en algunes ocasions circulen per la vorera amb el vehicle en marxa. A més, una minoria, el 16%, admet que té el vehicle trucat per poder anar a més velocitat.
I la majoria dels que es desplacen en patinet no estan satisfets ni amb la xarxa de carrils bici ni tampoc amb el seu disseny.
3 de cada 10 conductors declaren no conèixer la normativa de circulació, mentre que el 60% pensa que per poder circular la formació hauria de ser obligatòria per als qui no tenen permís de conduir.
La xarxa de comunicació local.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passant 2 minuts d'un quart de 3, els Mossos d'Esquadra han detingut 9 persones en una operació contra una banda relacionada amb un segrest i altres delictes. Hi ha hagut escorcolls i detencions a Mataró, Llinars del Vallès, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
A Sant Adrià del Besòs, l'operació s'ha dut a terme al barri de la Mina, al carrer Saturn. Segons alguns mitjans, els detinguts estarien relacionats amb una banda que feia robatoris violents amb el mètode de l'encastament i amb el modus operandi conegut com a taloners, que consisteix a robar camions en àrees de descans tallant-los la lona. L'operatiu ha finalitzat aquest matí al voltant de les 10. La Mina també ha estat protagonista aquesta passada nit per un tiroteig al carrer Rosalia de Castro. La víctima ha estat traslladada a un centre d'atenció primària proper, on finalment es confirmava la seva mort. L'alcaldessa de Sant Adrià, Filó Cañete, ha condemnat els fets a través del seu compte de Twitter i ha insistit en que aquestes situacions no es poden normalitzar i reclama més presència policial.
El jutge ha deixat en llibertat 3 dels 5 detinguts per l'atracament mortal a un vinguda de Tortosa. Els altres 2 detinguts han de passar a les pròximes hores a disposició judicial. Ràdio Tortosa, Sara Hernández.
3 dels 5 detinguts com a presumptes implicats en l'assalt mortal d'un vingo de Tortosa han quedat en llibertat hores després de l'actuació policial que va tenir lloc ahir al vespre. Recordem que la detenció es va produir a l'entorn de la plaça de la Catedral, al nucli històric de Tortosa, en una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra, el Cos Nacional de Policia i la policia local. Està previst que els 2 arrestats que continuen sota custòdia policial passen a disposició judicial durant les pròximes hores, presumptament relacionats amb la mort d'una treballadora d'un tret al cap i les ferides amb arma de foc a un client de l'establiment assaltat. Un dels detinguts és menor d'edat i serà posat de forma imminent a disposició de la Fiscalia de Menors. Es desconeix si els 3 detinguts que han quedat en llibertat, entre els quals hi ha una dona, es mantenen com a investigats en el cas que està sota secret de sumari o si seran citats per declarar.
Anem ara fins al Manar, al Segrià, on han vetat l'ús d'aigua de boca després de detectar mercuri en una font pública del municipi. S'està estudiant l'origen d'aquesta contaminació, que de moment no ha arribat a cap altre municipi de la zona. Sí que es pot fer servir aigua, això sí, per dutxar-se i posar la rentadora o el rentaplats. En un FM, Pili García.
El consistori està estudiant l'origen del problema, que podria trobar-se en les restes de metall del dipòsit general o d'alguna conducció en mal estat o fins i tot per alguna captació afectada per la sequera. Escoltem Eduard Martí, regidor de Salut de l'Ajuntament d'Almenar.
A dia d'avui pues, estem esperant resultats des del Departament de Salut i la Diputació, que són els que gestionen el tema d'analítiques d'aigua. Si va sortir aquesta analítica alterada, que és unes analítiques que es fan periòdicament, i va sortir una mica alterada amb mercuri. Llavors, bueno, ara estem a l'espera d'aquests resultats. Preventivament ens han aconsellat pues, que tallem l'aigua o que anunciem, no?, que l'aigua de boca pues, que no se'n faci ús ni per consum ni per cuinar.
De moment no hi ha constància d'afectació a municipis de la zona ni tampoc de la Mancomunitat d'Aigües de Pinyana, a la qual Almenar està connectada per al subministrament de boca.
I atenció a aquesta demanda que fan els pescadors. Demanen als científics que controlin l'impacte que tenen la contaminació o el canvi climàtic sobre els peixos de la Mediterrània. Ho han reivindicat en el Fòrum de la Pesca Espanyola de la Mediterrània, que se celebra avui i demà a la Ràpita, al Montsià. Els pescadors volen que les administracions deixin de pressionar-los per restringir l'activitat. Canal Terres de l'Ebre, Berta Treig.
En una situació de recorregut cap a una recuperació de les pesqueres, com així s'ha exposat, les mesures proposades per Europa en alguns casos no serien les més apropiades, ja que juguen en detriment dels pescadors. Així de les jornades en sortiran propostes que s'elevaran al govern de l'Estat, que serà qui les traslladarà a Brussel·les. Algunes d'elles passen per fer una gestió més intel·ligent de la pesca, com explica el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela.
Aquesta gestió intel·ligent que hem de fer per recuperar doncs, aquestes pesqueres no passa només per reduir jornades, sinó que passa per fer una gestió més intel·ligent de la pesca, una gestió bioeconòmica. Això vol dir doncs, pescar millor. I hem d'enfocar-nos en aspectes com la selectivitat. Què vol dir? Doncs, per exemple, intentar evitar la captura d'individus doncs, juvenils.
Cal esmentar que de les 60.000 tones de peix que es capturaven anualment a Catalunya, ara en són 20.000, i que el criteri europeu marca que dels 210 dies de mitjana que es podia pescar, ara en són 160.
I obrim pàgina cultural. El Teatre Lliure porta l'experiència escènica a 12 localitats barcelonines amb el projecte pilot Perspectives. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, ciutats com Granollers o Vilafranca acolliran aquesta tardor els muntatges del Lliure Franc o Síndrome de Gel, alhora que activitats per escoles, col·loquis i també debats. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Sota la perspectiva de futur, dirigida a menors de 16 anys, a Granollers, Sabadell, Terrassa i Santa Coloma de Gramenet es podrà veure durant els mesos d'octubre i novembre l'obra Franc, un muntatge que explica la història de Franco als més petits. Paral·lelament, es faran projeccions d'adaptacions de clàssics per a criatures i activitats educatives com la Caixa del Lliure, que permet als més petits viure el teatre des de dins. La directora de Programació i Continguts del Teatre Lliure, Georgina Oliva, ha explicat que és una manera de buscar nous públics.
El públic, bàsicament, a qui ens estem dirigint, que ara està venint al teatre o forma part d'aquestes activitats més pedagògiques o culturals, ara està venint guiat pels seus pares o pels seus professors i professores, nosaltres aspirem que en un futur vinguin pel seu propi peu.
Mentrestant, la perspectiva social per al públic en general s'oferirà a Berga, Vic, Montcada i Reixac, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Sallent i Premià de Mar. S'hi podrà veure l'obra Síndrome de Gel, alhora que es farà l'espai de reflexió Col·loqui Cosmos i l'activitat La Taula, que permetrà al públic debatre sobre qüestions com la crisi dels refugiats o el racisme institucionalitzat.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Amb les entrades esgotades, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona acull avui les semifinals de la Lliga Catalana ACB de bàsquet. El millor bàsquet possible es veurà amb els partits entre el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona i el que enfrontarà el Barça amb el Girona. Veurem estrelles com Tomas Satoranski, Marc Gasol o el flamant campió d'Europa, Joel Parra. Són els grans al·licients d'aquesta cita, a banda del primer títol de la temporada. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona informa Eric Rosique.
Joventut de Badalona, Baxi Manresa i Barça Bàsquet Girona, les dues semifinals que avui han estat la gran festa del bàsquet català ACB. Amb les entrades exaurides, l'Anella Mediterrània acull durant dos dies la Lliga Catalana ACB, un esdeveniment en plena ebullició de les festes de Santa Tecla a la ciutat i que acull un caire més especial quan la final es disputi en ple equador de festes. Això explicava l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà.
L'esport és una gran ocasió, doncs, per concentrar les mirades, perquè hi ha un retorn cap a la ciutat, i aquest esdeveniment, com altres futurs que vindran, estan en aquesta línia. És un punt de vista cultural, social, però també esportiu.
Avui, a partir de 3:15 de la tarda, serà el partit inaugural entre el Joventut de Badalona i el Baxi Manresa. La segona semifinal, el Barça de Sara Jessica Vicius, s'enfrontarà amb el flamant recent ascendit Bàsquet Girona, comandat per Marc Gasol. Una cita del millor bàsquet català que acull Tarragona i que es decidirà demà, a partir de les 9 del vespre, amb la gran final.
I també en bàsquet, aquesta nit a 2:15, la Unió Esportiva Mataró Germans Homs s'enfronta al Cerdanyola per una plaça a la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina 2. Si les maresmenques guanyen o perden de menys de 13 punts, es classificaran per la gran final. I avui es juga el gruix de la tercera jornada de la Parlem Hoquei Lliga Masculina. A les 8 del vespre, el Girona rep el Barça i a partir de les 9 de la nit es juguen la resta de partits. Sant Cugat Noia, Arenys Liceo, Voltregà Alcoi, Vilafranca Igualada i Reus Caldes. Joan Salvat és el capità del Reus.
Home, doncs nosaltres sortirem a guanyar. Òbviament, juguem a casa. A casa no ens volem deixar cap punt, sobretot. I, bueno, tenint en compte que el Caldes és un grandíssim equip i l'any passat doncs, va rascar un punt aquí al Palau. No? És un equip que ja fa, la majoria de jugadors fa molts anys que es coneix. I, bueno, i nosaltres doncs, estem en aquest procés. També som els mateixos que l'any passat.
Després de les dues primeres jornades a l'Hoquei Lliga Masculina, han guanyat tots dos partits el Barça, Liceo, l'Alcoi, el Noia i el Reus. I en futbol, l'Espanyol ha triat els seus quatre capitans per l'actual temporada. El mallorquí Sergi Darder exercirà de primer capità, acompanyat de Sergi Gómez, José Lu, que ha arribat nou aquesta temporada, i l'uruguaià Leandro Cabrera. Tots quatre han estat escollits avui mateix pels seus companys per liderar la plantilla. Hi ha tres capitans nous, ja que respecte a la passada temporada no hi són David López, ni Diego López, ni Adri Embarba. I aquesta nit s'acaba el termini per fer la inscripció per nedar la travessia del Port de Barcelona. La prova es farà aquest dissabte, 24 de setembre, el dia de la Mercè, i el Club Natació Atlètic Barceloneta organitza aquesta prova per 94a vegada consecutiva. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
Plat saludable enfront la piràmide nutricional. Quan em pregunten les bases d'una alimentació saludable, sempre començo mostrant el plat saludable. Em sorprèn que no molta gent estigui familiaritzada amb aquesta imatge i la gran majoria segueixen tenint en la ment la desfassada piràmide nutricional. Per això, en aquesta càpsula, us faré un petit repàs a través de la història de les recomanacions alimentàries per entendre el que recomanem avui dia com a alimentació saludable. El 1970, el Departament d'Agricultura dels Estats Units, USDA, publica les primeres recomanacions dietètiques, sense tenir en compte que en aquest moment era una població amb un alt consum de greixos i sucres refinats, promogut en gran part per la indústria alimentària. El 1991 es publica la primera piràmide nutricional que, per mantenir els interessos de certs sectors, marca com a grup d'aliments base per a una alimentació saludable els hidrats de carboni, sense mencionar els cereals integrals i incloent dins del grup productes plens de sucres refinats com els cereals per l'esmorzar. Aquesta piràmide es va defensar fins al 2005, quan es revisen i s'actualitzen les guies i recomanacions al veure que els índexs de moltes malalties, d'hipertensió i de diabetis no havien disminuït. Es comença a parlar de fer esport per evitar el sedentarisme i de promoure una bona salut psicològica. També parlen d'alguns tipus de greixos i de reduir el sucre, però segueix sent insuficient i amb un alt consum d'hidrats de carboni, proteïna de baixa qualitat i làctics. El 2011, degut a l'augment exponencial d'obesitat als Estats Units, the USDA actualitza les guies d'una manera poc entenedora pels americans i, en resposta, impulsada per Michelle Obama i el secretari d'Agricultura, canvien la piràmide pel MyPlate. Per primera vegada, es proposa una eina més visual i d'ús quotidià, on es divideix un plat en les proporcions que ha de contenir de cada grup d'aliment. És una bona proposta, però segueix faltant molta informació. Finalment, nutricionistes de la Harvard School, agafant la idea del MyPlate, desenvolupen la Healthy Eating Pyramid i el Healthy Eating Plate, conegut com a plat saludable. Es proposa com a beguda principal l'aigua i la importància d'hidratar-se. Es limita la recomanació dels làctics diaris. La base del plat, un 50%, són les verdures, hortalisses i fruites. Es parla de greixos saludables i d'amanir o cuinar amb oli d'oliva verge. Es recomana un 25% del plat d'hidrats de carboni, especificant que siguin de gras sencer i integrals i evitant els refinats. Es promou la proteïna saludable, peix, carn blanca, llegums, ous i límit als embotits i carns vermelles. Finalment, recomana la pràctica d'esport o de mantenir-se actiu cada dia.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El govern reclama al Ministeri de Sanitat que l'ús de mascaretes al transport públic deixi de ser obligatori per passar a ser tan sols una recomanació. N'ha donat les raons la portaveu Patrícia Plaja.
Fa setmanes que el govern demana que passi de ser l'ús de la mascareta en el transport públic una obligació a ser una recomanació, perquè una obligació que no pots fer-la complir té poc sentit. S'ha traslladat diverses vegades a la Comissió de Salut i esperem que més aviat que tard, sembla que ara sí, se'ns farà cas.
I és que el tema torna a ser sobre la taula en les negociacions entre Sanitat i les comunitats autònomes just el dia abans que reuneixi la Comissió de Salut Pública. És dimarts 20 de setembre de 2022 i tenim més titulars. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, retreu manca de lideratge al govern de la Generalitat, Sònia Kerr.
En declaracions a la xarxa, Marín ha analitzat el moment polític que es viu a Catalunya a 8 mesos per a les eleccions municipals i des del govern responen amb un reguitzell de mesures aprovades fins ara.
Creix el nombre de joves atesos per la Creu Roja que diuen patir soledat i ho fan per sobre del col·lectiu de gent gran.
El primer informe de l'Observatori sobre soledat no volguda trenca estereotips pel que fa a l'edat i el sentiment. Ho explica l'encarregada de l'estudi, Anna Sabater.
Entre el grup de més edat, els indicadors de soledat són més baixos, també és més baixa la intensitat. En canvi, el grup més jove, de 18 a 29 anys, són els que presenten uns pitjors indicadors.
9 detinguts en una operació dels Mossos d'Esquadra contra una banda relacionada amb un segrest, entre d'altres delictes.
Hi ha hagut escorcolls i detencions a Mataró, Llinars del Vallès, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Badalona.
En cultura, el Teatre Lliure porta l'experiència escènica a 12 localitats barcelonines, amb el projecte pilot Perspectives.
Amb el suport de la Diputació de Barcelona, ciutats com Granollers o Vilafranca acolliran aquesta tardor els muntatges de Lliure, Franc o Síndrome de Gel, alhora que també activitats per escoles, col·loquis o debats.
Pel que fa als esports, Tarragona esgota les entrades per veure la Lliga Catalana ACB de bàsquet. Eduard Cabré.
Aquest vespre jugant les dues semifinals entre el Baxi Manresa i la Penya i la que enfrontarà el Barça amb el Girona. El primer títol del curs i estrelles com Tomas Satoranski, Marc Gasol o el flamant campió d'Europa Joel Parra són els grans al·licients de la cita.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Ens fa la previsió l'Abel Flores.
A primeres hores del matí hem tingut el cel força ennuvolat, especialment zones de Catalunya central, del prelitoral, també fins i tot en àrees costaneres del Camp de Tarragona o també al litoral de Barcelona, però en general s'ha anat trencant amb el pas de les hores, tot i que encara en algunes zones de Catalunya central, prelitoral, són abundants, compactes, però anem minvant també durant les properes hores, de manera que en general, durant la tarda, ha de predominar el cel serè o poc ennuvolat, algun núvol baix residual que pugui quedar, però sobretot creixement de nuvolades, en aquest cas cap a la zona de la Pirineu i amb possibilitat d'algun ruixat aïllat al sector oriental de la serralada. També creixerà alguna nuvolada en punts del prelitoral cap al sud del territori amb una temperatura que avui es manté força semblant a la que teníem ahir, però puntualment queda una miqueta més curta la màxima en àrees de Catalunya central o del sector central també del prelitoral. I és tot, ho deixem aquí des de l'Estudi Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern reclama al Ministeri de Sanitat que l'ús de mascaretes al transport públic deixi de ser obligatori per passar a ser una recomanació. Una petició que asseguren que ja fa setmanes que han fet a la Comissió de Salut Pública, que demà mateix es torna a reunir amb aquest tema sobre de la taula. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern català està a favor que no sigui obligatori dur la mascareta posada en el transport públic, tal com estudia el govern central. La portaveu Patrícia Plaja ha explicat que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, fa setmanes que demana que la mascareta passi a ser només una recomanació. Sobretot, ha dit Plaja, perquè costa molt fer complir la norma a tots els viatgers i també perquè la situació de la pandèmia ho permet.
I que és difícil poder fer-la complir per igual a la totalitat dels usuaris del transport públic, s'entén aquesta sensació de frustració. Per tant, des d'aquí el que traslladem és que el govern considera que quan es dona la situació en la que es dona ara, sobretot i en primera instància, tenint clar quina és la situació actual de les xifres de la pandèmia, ara per ara considerem que la millor de les opcions és que aquesta sigui una recomanació. Això no vol dir que d'aquí uns mesos o un temps sigui necessari tornar a passar l'obligatorietat de la mascareta en els transports públics o en d'altres espais. Ho hem dit sempre, això.
Així doncs, demà el conseller Argimon es mostrarà a favor de la mesura en el Consell Interterritorial de Salut.
El rerefons de tot plegat és la disminució de l'impacte de la Covid-19. De fet, l'última setmana Salut ha declarat 32 ingressats menys, amb un total de 392 hospitalitzats.
Sí. Aquests 13 estan greus a les UCI, són dos més que la setmana anterior. També s'han declarat 7 morts, tots de més de 80 anys. La taxa de casos per cada 100.000 habitants ara és de 46.
I volem saber si hi ha alguna reacció per part de l'executiu central sobre aquesta qüestió. Avui ha celebrat Consell de Ministres i després d'aquest ha comparegut justament la ministra de Sanitat, Carolina Dàries. És un consell en què s'ha aprovat la rebaixa de l'IVA del gas del 21 al 5% i en què també la polèmica per una possible reforma fiscal ha tingut protagonisme. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Carolina Dàries ha comparegut per explicar l'aprovació d'un pla dotat amb més de 170 milions d'euros per millorar l'atenció primària a Espanya. Catalunya en rebrà 30. I ha reiterat que encara no han pres cap decisió i que serà el Consell Interterritorial de Salut el lloc on s'estudia aquesta possibilitat. Dàries, però, ha anat més enllà i ha assegurat que no han rebut cap proposta en aquest sentit per part dels experts.
A lo largo de toda la pandemia, digamos que las aportaciones de las personas expertas, tanto de la ponencia de vacunas como la de ponencia de alerta, ha sido fundamental y nos ha ido bien. Nos ha ido muy bien con los comentarios, las propuestas de las personas expertas. Y en esto hemos ido igual, en relación con las mascarillas, que ha actuado y actúa como elemento barrera, quizás uno de los elementos más asociados a la pandemia. También hemos ido siempre de las manos de las personas expertas. Por tanto, en estos momentos no hay ninguna propuesta de la ponencia de alerta en este sentido, y tan pronto llegue esta propuesta, en el caso que llegue, pues estaremos en condiciones de valorarlo.
Ministra, que sí que ha donat detalls del nou calendari de vacunació contra la Covid, que començarà, com ja s'havia anunciat, el dia 26 d'aquest mes a tot l'Estat i que arrencarà amb la gent de més de 80 anys i la població més vulnerable. Un Consell de Ministres que, com deia, s'ha aprovat també la rebaixa de l'IVA del gas i també dels pèl·lets i de la llenya del 21 al 5%, una mesura que ha de servir per abaratir uns productes molt necessaris per escalfar-se durant l'hivern i que la portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez, ha posat com exemple del model de govern al PSOE i Unides Podem davant del Partit Popular i les seves políticas de suprimir impuestos que només benefician als més rics.
Este es un gobierno que está con la mayoría de ciudadanos que tienen patrimonios de menos de 700.000 euros, que son la mayoría de los españoles. Estamos con los españoles que tienen rentas inferiores a 100.000 euros y, por tanto, no pueden acogerse a esas becas para ricos. Estamos con la mayoría de los españoles que se van a beneficiar de estos descuentos de impuestos en la factura del gas cuando llega el invierno y que ya lo están haciendo con la factura energética. Somos un gobierno para la mayoría y hay otros que están con la minoría.
El decret aprovat avui pel govern espanyol estarà en vigor fins al 31 de desembre, però podria prorrogar-se si fos necessari.
Notícies en xarxa.
La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, retreu manca de lideratge al govern de la Generalitat i li atribueix, entre d'altres, els problemes de l'inici del curs escolar. Marín ha fet balanç del seu mandat a la xarxa i afirma que el pla d'actuació està executat en un 90%. També ha analitzat el moment polític que es viu a Catalunya quan falten 8 mesos per les pròximes eleccions municipals. Ens ho amplia Joan Ferrer.
Marín troba preocupant que molts alumnes de formació professional no hagin pogut començar el curs i demana al Departament d'Educació que faci la feina millor. La presidenta de la Diputació de Barcelona ha acusat el govern català de manca de planificació.
El govern està dividit, està distret, no està fent allò que ha de fer. No dic que no hi hagi, no, algun conseller o consellera que vagin fent, no?, la seva tasca, però moltes vegades manca una direcció, un lideratge, una coordinació que necessita qualsevol govern. Per tant, crec que, no?, parlava de l'educació, que per mi és un dels eixos i una de les polítiques més importants d'un país.
En vista els propers pressupostos de la Generalitat, Marín desitja que vagin bé les negociacions al Parlament, però reclama que el PSC en sigui informat com a primera força a la cambra. L'alcaldessa de l'Hospitalet ha apuntat la possibilitat que s'hagin de fer modificacions i ha posat com a exemple el bon funcionament del Pacte de Socialistes i Junts per Catalunya a la Diputació de Barcelona.
I ja tenim resposta per part del govern a aquestes declaracions de Núria Marín. Des de l'executiu no comparteixen en absolut les crítiques.
La portaveu Patrícia Plaja ha respost a la presidenta de la Diputació de Barcelona amb un seguit de mesures aprovades.
Vam començar l'any amb els pressupostos aprovats. Aquest any el calendari encara va més avançat. S'està impulsant una revolució en l'àmbit o en el sistema educatiu, amb la gratuïtat del P2, amb la rebaixa de les ràtios, amb aquest avançament del calendari escolar, que al mes d'octubre es posaria en funcionament aquesta energètica pública. S'ha aprovat el decret de renovables. S'han desencallat organismes que estaven bloquejats, com és, per exemple, el síndic o el Consell de Garanties Estatutàries. Per tant, no compartim en cap cas aquestes declaracions.
Plaja ha fet aquestes declaracions a la compareixença posterior a la reunió del govern d'avui.
Creix el nombre de joves atesos per la Creu Roja que manifesten patir soledat i ho fan per sobre del col·lectiu de gent gran. El primer informe de l'Observatori sobre soledat no volguda trenca estereotips pel que fa a l'edat i també a la soledat. Així, gairebé el 15% de joves que han trucat a la porta de la Creu Roja asseguren que senten soledat greu. Són el doble de la gent entre 66 i 79 anys que expressa el mateix sentiment. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Ser gran ja no és sinònim necessàriament de soledat. Aquesta circumstància, viscuda de manera no desitjada, s'estén també als joves. L'informe de la Creu Roja detecta que entre els seus usuaris, els joves entre 18 i 29 anys conformen el grup generacional que més soledat greu senten. Anna Sabater és l'encarregada de l'estudi.
Entre el grup de més edat, els indicadors de soledat són més baixos, també és més baixa la intensitat. En canvi, el grup més jove, de 18 a 29 anys, són els que presenten uns pitjors indicadors.
De l'estudi es desprèn a més una relació clara entre soledat i vulnerabilitat econòmica.
La pobresa es porta a la soledat totalment.
Migrants irregulars, dones al capdavant de famílies monoparentals, malalts crònics i persones amb discapacitat i aturats són els col·lectius més vulnerables i també més sols. Malgrat tot, l'estudi de la Creu Roja explora canvis socials optimistes pel que fa a la percepció de la soledat. Una de cada tres persones menors de 65 anys s'imaginen vivint soles quan siguin grans. La majoria que no tenen por a fer-ho, les dones.
Encara en clau social comença a caminar el nou pla estratègic per la regió metropolitana de Barcelona, que consta de 8 missions englobades en el compromís metropolità 2030. Avui s'ha presentat a Mollet una d'aquestes missions, dedicada a disminuir la càrrega financera de les famílies pel que fa a despeses d'habitatge i de subministraments essencials. Ràdio Mollet, Emma Balea.
L'actual problema de l'habitatge són els preus de compra i de lloguer que fan molt difícil que els joves s'emancipin. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisi, ha fet referència que a la ciutat hi ha un 10% de joves d'entre 25 i 34 anys que no es poden permetre emancipar-se.
Jo crec que la nostra obligació, i jo en aquest cas com a alcaldessa de Mollet, és fer tot el possible perquè la gent de Mollet pugui viure a Mollet i que si volen marxar fora sigui una opció voluntària.
Oriol Estela, coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, ha fet referència al repte d'abordar l'habitatge mitjançant col·laboracions público-privades.
La batalla no es guanya en cada un per la seva banda, per molt bones que siguin les intencions i per molt encertades que siguin les polítiques. Aquest és un problema, és un repte que s'ha d'abordar en conjunt, no? I aquest és un dels primers factors que treballem, no?
L'acte ha comptat amb la intervenció de Carla Galeote, madrina de la missió i influencer a TikTok. Galeote s'ha mostrat contenta que es compti amb el públic jove per tractar la problemàtica de l'habitatge.
El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transport, Xavier Flores, demana disculpes als usuaris de Rodalies en el segon dia laborable d'afectacions per les obres a les estacions de Sant Andreu Comtal i La Sagrera, a Barcelona. Flores, en declaracions a la xarxa, també s'ha mostrat obert a fer canvis en el pla de transport alternatiu si calen. Maite Polo.
El responsable de la xarxa ferroviària interpreta les reaccions de disgust dels usuaris com a previstes pel Ministeri i les emmarca dins d'un període d'adaptació. Xavier Flores ha explicat que els viatgers i viatgeres encara no coneixen totes les opcions que tenen a disposició i ha assegurat que, si cal, adaptaran els transports alternatius.
Hi ha un període d'adaptació i això és el que està passant. Jo demano disculpes per les molèsties que signifiquen aquestes obres i aquest pla alternatiu de transports que hem dissenyat, però també era una actuació absolutament necessària, imprescindible, inevitable. Ens vam comprometre sempre a fer el seguiment i en funció de com funcioni, doncs, evidentment, adaptar-nos i adequar aquest pla alternatiu de transport que hem dissenyat a les necessitats dins del que sigui possible.
Les obres de Renfe obliguen a modificar trajectes de les línies R2, R11 i R1 i duraran 3 mesos.
Doncs justament en relació a aquest tall de servei, des de TMB han explicat avui que la xarxa de metro pot absorbir la demanda dels usuaris afectats per aquestes obres.
En el primer dia laborable d'afectació es va registrar un augment d'ocupació en hores punta d'entre el 60 i el 80%. Així mateix, les validacions a la xarxa de metro van pujar un 5% a l'estació de Sant Andreu.
Encara en clau de mobilitat, el 60% dels usuaris de patinet a Barcelona admet que circula més ràpid del permès. Ho afirma el segon baròmetre de la mobilitat en vehicle de mobilitat personal que ha fet el RAC i que analitza els hàbits dels conductors d'aquests vehicles.
En l'estudi s'ha observat més de 4.500 vehicles de mobilitat personal, tant a la ciutat com al voltant, i ha fet 800 enquestes al RAC. D'aquestes conclou que prop del 30% dels conductors fa servir la vorera, malgrat no estar permès, i 3 de cada 4 enquestats reconeixen que en algunes ocasions circulen per la vorera amb el vehicle en marxa. A més, una minoria, el 16%, admet que té el vehicle trucat per poder anar a més velocitat.
La majoria dels qui es desplacen en patinet no estan satisfets ni amb la xarxa de carrils bici ni tampoc amb el seu disseny.
3 de cada 10 conductors declaren no conèixer la normativa de circulació, mentre que el 60% pensa que per poder circular la formació hauria de ser obligatòria per als qui no tenen permís de conduir.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passa un minut de 3:45. Els Mossos d'Esquadra han detingut 9 persones en una operació contra una banda relacionada amb un segrest i d'altres delictes. És un cop contra el crim organitzat. Hi ha hagut escorcolls i detencions a Mataró, a Llinars del Vallès, a l'Hospitalet de Llobregat, a Sant Adrià de Besòs i a Badalona. Anem fins allà. Ràdio Ciutat de Badalona. Rubén Hidalgo.
A Sant Adrià del Besòs, l'operació s'ha dut a terme al barri de la Mina, al carrer Saturn. Segons alguns mitjans, els detinguts estarien relacionats amb una banda que feia robatoris violents amb el mètode de l'encastament i amb el modus operandi conegut com a taloners, que consisteix a robar camions en àrees de descans tallant-los la lona. L'operatiu ha finalitzat aquest matí al voltant de les 10. La Mina també ha estat protagonista aquesta passada nit per un tiroteig al carrer Rosalia de Castro. La víctima ha estat traslladada a un centre d'atenció primària proper, on finalment es confirmava la seva mort. L'alcaldessa de Sant Adrià, Filó Cañete, ha condemnat els fets a través del seu compte de Twitter i ha insistit en que aquestes situacions no es poden normalitzar i reclama més presència policial.
El jutge ha deixat en llibertat 3 dels 5 detinguts per l'atracament mortal a un vingut de Tortosa. Els altres 2 detinguts han de passar les pròximes hores a disposició judicial. Ràdio Tortosa, Sara Hernández.
3 dels 5 detinguts com a presumptes implicats en l'assalt mortal d'un bingo de Tortosa han quedat en llibertat hores després de l'actuació policial que va tenir lloc ahir al vespre. Recordem que la detenció es va produir a l'entorn de la plaça de la Catedral, al nucli històric de Tortosa, en una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra, el Cos Nacional de Policia i la policia local. Està previst que els 2 arrestats que continuen sota custòdia policial passen a disposició judicial durant les pròximes hores, presumptament relacionats amb la mort d'una treballadora d'un tret al cap i les ferides amb arma de foc a un client de l'establiment assaltat. Un dels detinguts és menor d'edat i serà posat de forma imminent a disposició de la Fiscalia de Menors. Es desconeix si els 3 detinguts que han quedat en llibertat, entre els quals hi ha una dona, es mantenen com a investigats en el cas que està sota secret de sumari o si seran citats per declarar.
La refineria de Repsol a Tarragona començarà divendres, l'aturada més llarga de la seva història, que pararà durant 53 dies. Durant aquest temps es faran actuacions per millorar la seguretat, també inversions per reduir emissions de CO2 i tasques de manteniment. La companyia hi destina 100 milions d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Repsol realitzarà la parada més gran de la seva història amb un pressupost de 100 milions d'euros i amb una durada de gairebé 2 mesos. Una fita històrica que començarà aquest divendres 23 de setembre i que té com un dels objectius principals reduir al màxim la petjada de CO2, destinant així un 35% d'aquest pressupost en una millora del medi ambient. Javier Sancho, director del complex industrial a Tarragona, ha destacat la clara aposta de Repsol per mantenir la refineria de la ciutat com un referent.
Una aposta ferma
i clara de la companyia de Repsol cap al complex industrial de Tarragona perquè continuï sent, com ha estat aquests anys, un referent del punt de vista industrial, tecnològic, sostenible i poder contribuir al territori.
Així doncs, la parada més important de la història de la refineria serà una de les accions més importants per reduir fins a un 12% les emissions de CO2 que actualment se situen en 1 milió de tones l'any.
I ens situem ara a Girona, on la delegació de la Generalitat ha creat 3 premis propis per reconèixer projectes i també referents locals. Els Premis Generalitat Girona seran anuals i s'entregaran per primera vegada el 28 d'abril. Portaran els noms del president Josep Irla, l'escriptora Aurora Bertrana i la sindicalista republicana Isabel Vila. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Els Premis Generalitat Girona seran uns reconeixements anuals que volen posar en valor l'excel·lència i l'empenta que hi ha a les comarques gironines. Uns guardons que celebraran la seva primera edició l'abril del 2023, com valora la delegada del govern a Girona, Laia Canyigaral.
Perquè a la demarcació de Girona tenim la sort de tenir una societat civil, una ciutadania, unes entitats socials que porten a terme uns grans projectes, unes grans iniciatives socials i empresarials. I aquest és l'objectiu dels Premis Generalitat Girona, posar en valor la bona feina que es fa a la demarcació per encomanar, no?, aquestes ganes de treballar.
Els premis es distribuiran en 3 categories que duran el nom de 3 personalitats gironines. Per una banda, hi haurà el Premi Josep Irla Bosch, que es donarà al gironí o gironina de l'any. El Premi Aurora Bertrana Salazar es donarà un projecte social, mentre que el Premi Isabel Vila Pujol anirà per una iniciativa empresarial.
I obrim pàgina cultural. El Teatre Lliure porta l'experiència escènica a 12 localitats barcelonines, amb el projecte pilot Perspectives. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, ciutats com Granollers o Vilafranca acolliran aquesta tardor els muntatges del Lliure, Franc o Síndrome de Gel. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Sota la perspectiva de futur, dirigida a menors de 16 anys, a Granollers, Sabadell, Terrassa i Santa Coloma de Gramenet es podrà veure durant els mesos d'octubre i novembre l'obra Franc, un muntatge que explica la història de Franco als més petits. Paral·lelament, es faran projeccions d'adaptacions de clàssics per a criatures i activitats educatives com la Caixa del Lliure, que permet als més petits viure el teatre des de dins. La directora de Programació i Continguts del Teatre Lliure, Georgina Oliva, ha explicat que és una manera de buscar nous públics.
El públic, bàsicament, a qui ens estem dirigint, que ara està venint al teatre o forma part d'aquestes activitats més pedagògiques o culturals, ara està venint guiat pels seus pares o pels seus professors i professores, nosaltres aspirem que en un futur vinguin pel seu propi peu.
Mentrestant, la perspectiva social per al públic en general s'oferirà a Berga, Vic, Montcada i Reixac, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Sallent i Premià de Mar. S'hi podrà veure l'obra Síndrome de Gel, alhora que es farà l'espai de reflexió Col·loqui Cosmos i l'activitat La Taula, que permetrà al públic debatre sobre qüestions com la crisi dels refugiats o el racisme institucionalitzat.
I marxem cap a Lleida, on els Manel, la música de proximitat i la cultura popular seran els protagonistes de les festes de tardor. Es mantindran tant els horaris conciliadors com l'escenari principal a l'avinguda Rovira Roure. Uau, Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Aquesta serà la tendència que marcarà el programa d'activitats festives i culturals de les festes en honor a Sant Miquel de Lleida. Aquestes se celebraran des del dijous 28 de setembre fins al diumenge, dia 2 d'octubre. El Paen Cap, Miquel Puello, ha volgut remarcar aquesta línia de treball i ha anunciat el pregoner d'enguany.
El pregó de les festes anirà a càrrec del Kelly Aixaia. El Kelly sabeu que és cantant de la banda lleidatana de Reggae Coers, una banda que representa una mescla de cultures tan rica com la que tenim a Lleida i que simbolitza valors com l'esforç, la tolerància, la convivència, la il·lusió, etc, etc.
El cartell musical d'enguany és encapçalat pels Manel, però estarà acompanyat d'oferta musical del territori com poden ser el Saxeni, Bandecool o els mateixos Coers. Dins de la programació, l'Ajuntament ha volgut donar cabuda a les diferents entitats de la ciutat, com per exemple l'associació juvenil La Cirollada, que oferirà un espai festiu popular a la plaça Panera.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Amb les entrades esgotades, el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona acull avui les semifinals de la Lliga Catalana ACB. El millor bàsquet es veurà amb els partits entre el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona i el que enfrontarà el Barça amb el bàsquet Girona. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona informa Eric Rosique.
Joventut de Badalona, Baxi Manresa i Barça Bàsquet Girona, les dues semifinals que avui han setat la gran festa del bàsquet català ACB. Amb les entrades exaurides, l'Anella Mediterrània acull durant dos dies la Lliga Catalana ACB, un esdeveniment en plena ebullició de les festes de Santa Tecla a la ciutat i que acull un caire més especial quan la final es disputi en ple equador de festes. Això explicava l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà.
L'esport és una gran ocasió, doncs, per concentrar les mirades, perquè hi hagi un retorn cap a la ciutat, i aquest esdeveniment, com altres futurs que vindran, estan en aquesta línia. És un punt de vista cultural, social, però també esportiu.
Avui, a partir de 3:45 de la tarda, serà el partit inaugural entre el Joventut de Badalona i el Baxi Manresa. La segona semifinal, el Barça de Sara Jessica Vicius, s'enfrontarà amb el flamant recent ascendit Bàsquet Girona, comandat per Marc Gasol. Una cita del millor bàsquet català que acull Tarragona i que es decidirà demà, a partir de les 9 del vespre, amb la gran final.
El primer títol del curs i estrelles com Tomas Satoranski pel Barça, Marc Gasol pel Girona o el flamant campió d'Europa de la penya, Joel Parra, com a grans al·licients en aquesta cita. Una cita que la passada temporada va guanyar el Baxi Manresa i, per tant, defensa el títol. Amb tot, el tècnic de l'equip del Bages, Pedro Martínez, assegura que encara arriben justos a les semifinals.
No hem pogut entrenar bé per diverses raons, per jugadors que han arribat molt tard, per lesions i... Bueno, pues no està sent una pretemporada com ens hagués agradat.
També en bàsquet aquesta nit a 9:45, la Unió Esportiva Mataró Germans Hom s'enfronta al Cerdanyola per una plaça a la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina 2. Si les maresmenques guanyen o perden de menys de 13 punts, es classificaran entre els 4 millors. I avui es juga el gruix de la tercera jornada de la Parlem Hoquei Lliga Masculina. A partir de les 8 del vespre, el Girona rep el Barça. I a partir de les 9 de la nit es juga la resta dels partits. Sant Cugat Noia, Arenys Liceo, Voltregà Alcoi i Vilafranca Igualada, i també el Reus Caldes. Joan Salvat és el capità del Reus Deportiu.
Home, doncs nosaltres sortirem a guanyar. Òbviament, juguem a casa. A casa no ens volem deixar cap punt, sobretot. I, bueno, tenint en compte que el Caldes és un grandíssim equip i l'any passat doncs, va rascar un punt aquí al Palau, no? És un equip que ja fa, la majoria de jugadors fa molts anys que es coneix. I, bueno, i nosaltres doncs, estem en aquest procés, que també som els mateixos que l'any passat.
I en futbol, l'Espanyol ha triat els seus 4 capitans per l'actual temporada. El mallorquí Sergi Darder exercirà de primer capità, acompanyat de Sergi Gómez, José Lu, que ha arribat nou aquesta temporada, i l'uruguaià Leandro Cabrera. Tots 4 han estat escollits pels seus companys per liderar la plantilla. Hi ha 3 capitans nous, ja que respecte a la passada temporada ja no hi són David López, Diego López ni Adri Embarba. I un darrer apunt també, en futbol, el Girona presentarà al·legacions a la targeta vermella que va suposar l'expulsió del tècnic de Mitchell aquest passat cap de setmana. L'entrenador del Girona va veure la targeta vermella al minut 21 de partit en mostrar-se crític amb l'arbitratge d'Ortiz Arias. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
El sol repiquen campanes i un cuinarà pels dos. Entrant a la plaça saluden en Marc, que venteix el mercat. S'ho pensen i trien un tall de salmó enterrat entre el glaç. Seu té ganes de plorar, se li encongeix el cor. Hi ha llàgrimes salades quan el mar parteix el món. Li agafa les dues mans, li besa cada dit. I a l'anular s'hi queda per si torna alguna nit. temps que donin, però ja t'han donat. Seu, té ganes de plorar, se li encongeix el cor. Hi ha llàgrimes salades quan el mar parteix el món. Li agafa les dues mans, li besa cada dit. I a l'anular s'hi queda per si torna alguna nit. No em vull trencar veient el far i cada nit somia que tornes. I és tan clar en manals.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. El govern reclama al Ministeri de Sanitat que l'ús de les mascaretes al transport públic deixi de ser obligatori per passar a ser una recomanació, una petició que asseguren que ja fa setmanes que han fet a la Comissió de Salut Pública, que demà mateix es torna a reunir amb el tema sobre la taula. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha dit que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, fa setmanes, com dèiem, que demana que la mascareta no sigui obligatòria al transport públic, tal com estudia el govern central i ara, i és que costa molt de fer complir aquesta norma.
És difícil poder fer-la complir per igual a la totalitat dels usuaris del transport públic. Per tant, el govern considera que quan es dona la situació en la que es dona ara les xifres de la pandèmia, considerem que la millor de les opcions és que aquesta sigui una recomanació.
I és que el tema torna a ser sobre la taula en les negociacions entre Sanitat i les comunitats just el dia abans que es reuneixi la Comissió Interterritorial de Salut Pública, on el conseller es mostrarà a favor d'aquesta mesura. De la seva banda, la ministra Carolina